què tal? Avui és divendres 7 de gener i divendres avui és un dia molt especial per jugar amb tot allò que ens han portat els Reis, però també queda dissabte, diumenge. És clar que dissabte, diumenge serà dissabte 8, diumenge 9 i dilluns, que tornarà a ser dia treballat, 10. Déu-n'hi-do, molt bé. Doncs avui és divendres 7 i qui s'ha acostat divendres 7 aquí a Catalunya Ràdio després d'aquest dia de Reis? Doncs s'ha acostat l'Eva Pérez, de Barcelona. Bon dia, Eva.
Bon dia.
S'ha acostat també en Joan Carles Mestres, de Barcelona. Bon dia.
Bon dia.
I en Miguel Àngel Martín, també de Barcelona.
Bon dia, bon dia.
Bon dia. I el Miguel Àngel és el que farà girar el bombo per saber la posició d'avui, com sortiran.
Veu.
Sí. Eva Pérez, tu seràs la primera concursant.
B3.
No, no, cal que el treguis perquè deu ser el B2. No falla. Sí. Molt bé. Eva, ja havia vingut alguna altra vegada aquí al Pastrensa?
Sí, un cop.
I què vam fer, Eva?
Em vaig quedar amb els 15.000.
Ah, per faltar?
Sí.
Molt bé. O sigui, no has... Quan fa d'això?
Un any o
així. Bon dia, si no vas continuar.
No. Vas...
Molt bé, Eva, què et dediques?
Estudio química.
Química? Tens aquí el 1, el 2 i el 3?
El 3.
El 3. Deus estar acabant ja química.
Sí.
Deus que bé. Molt bé, Eva, que em t'ho diguis.
Basta gansa.
Sort.
Primera pregunta. 500 pessetes en joc.
Assessorament lingüístic. El més lleuger de tots els gasos, també el més simple. I és també el primer element de la taula periòdica. Però el que realment el diferencia als altres és una cosa. És el gas més bon conductor de calor de tots. I és per això, precisament, per la seva facilitat per conduir la calor a tota una terra, que la totalitat d'aquesta gent que viu i estima Catalunya ha escollit hidrogen per definir un ésser que tothom ja coneix amb un nom, amb el de Jaume Schwarzenegger del Telenotícies Nit. Un hidrogen que, a més de produir fenòmens de difusió i de fusió comunicativa, provoca frases acalorades com ara: en Jaume és l'hidrogen natural que genera l'energia diària i nuclear d'una raça com la nostra. O no busquis més. Si vols una energia potent i del rendiment, no contamina. No contaminant, perdó, mira cada dia el Telenotícies Nit i ja veuràs com se't carreguen les piles. Només per posar uns energètics i a la vegada hidrogenats exemples. Bé, a la frase. Quan anava corrent en busca d'aquella noia que m'havia cridat des de l'habitació, em va agafar un calambre a les dues cames i vaig fer el planejador fins que em va parar l'estufa. Quants barbarismes intueixes que hi ha? Pasta gansa.
Calambre?
Sí.
Que, no sé, rampa.
Una rampa, sí senyora.
La primera...
Quan anava corrent en busca d'aquella noia...
En busca a la recerca.
A la recerca, sí senyor, molt bé. D'aquella noia que m'havia cridat des de l'habitació, em va agafar un calambre a les dues cames i vaig fer el planejador fins que em va parar l'estufa.
Ja està.
Segur? No em veus cap més?
No sé, planejador...
Com es diria?
No ho sé.
No?
La Delta o...
No ho mateix, eh? Però vaja. Bé, aquest està real, diguéssim. Un planador. De planar, que planar. Per la segona pregunta.
Segona pregunta. 1.000 pessetes en joc.
La teoria de la moneda convencional postula que les monedes són com són, i no pas de cap altra manera, perquè l'experiència ha fet que siguin així. En un principi les monedes feien 2 metres de diàmetre i per aquest motiu la gent sortia al carrer amb pocs diners. Un comerciant molt espavilat en va reduir la mida i així com eren tan petites, la gent sortia amb més monedes i les cabines telefòniques ja no havien de ser tan grans com un gratacels. La mateixa teoria afirma que abans les monedes eren com pilotes fins que algú va comprar un elefant i l'animal va trepitjar la moneda i la va planar i llavors es va tenir la idea de fer-les planes. I ja que parlant de monedes, una bonica endevinella que mai no va formular el més megabàs moneder, telenoticiador dels caps de setmana i company nostre Salvador Alsius, i que diu així l'endevinella. Quina és la part de la moneda més poca vergonya? Pasta gansa?
La cara.
La cara.
Tercera pregunta. 1.500 pessetes en joc.
Thank you. vegada hi havia un llop que volia sortir als anuncis dels torrons de Nadal, però la senyora que feia els càstings de llops per anuncis de torrons no el volia rebre perquè s'estimava més anar a comprar amb la seva neta, que sempre anava vestida vermell perquè li feia joc la roba amb l'esmalt de les ungles. Cada dia el llop esperava que l'àvia el rebés i l'àvia no el rebia. Però vet aquí que un bon dia el llop es va cansar d'esperar i va decidir dedicar-se a una altra cosa. Va muntar una empresa de repartidors de paneres de Nadal i amb els diners que va guanyar amb l'empresa va muntar una agència de publicitat i amb els diners que va guanyar muntant l'agència de publicitat va comprar l'agència on treballava l'àvia que no el volia rebre. Senyor Toni Mira, vostè que és director de coreografia i coneix la literatura infantil. Arribat a aquest punt, l'àvia i la neta es brallen quan es queden sense l'agència de publicitat o com creu que acaba aquesta història?
No vull explicar la història perquè, clar, al final és així molt sobtant. Però bé, és dos personatges que en principi són molt llunyans entre ells, d'edat i de tot.
Bé, tu saps com es deien els fundadors de Roma que els va allatar una lloba? Possibilitat A, Càstor i Pòl·lux. Possibilitat B, Ròmul i Rem. Possibilitat C, Groucho i Harpo. Possibilitat D, Spaghetti i Carbonara. Vas d'ençar.
La B, Ròmul i Rem.
Ròmul i Rem.
Quarta pregunta. 3.000 pessetes en joc.
Quan un home estima una dona, demana una hora a tres senyores un senyor i confessa, les persones canvien i generalment s'obliden de comunicar aquest canvi als altres. Quan un home estima una dona, llegeix una entrevista en Jordi Llompart i quan ell diu, tinc molt bon gust per vestir, murmura, ser vist és l'ambició dels fantasmes, ser recordat la de la mort. Quan un home estima una dona, truca al telèfon de l'esperança i li diu, l'intel·ligent s'adona de tot, el neci fa observacions sobre tot. Quan un home estima una dona, espera el metro a la parada de l'autobús i pensa, com es deia el riu Guadalquivir a l'època romana? I m'hauries de dir com es deia. Possibilitat A, Guadassar. Possibilitat B, Guayena. Possibilitat B, C, Sevillium. Possibilitat D, Sevilla. Possibilitat E, Betis. Pasta cansa.
Possibilitat A.
Guadassar. Sí?
Sí.
Sac? Venga. No, Betis. El Guadalquivir es deia Betis. Tenien unes coses molt rares els romans. Bé, anem per la cinquena.
Cinquena pregunta. 4.000 pessetes en joc.
Sabatier va anar a veure la seva amiga Teresa Raval, l'amiga de los niños, per recomanar-li el llibre que havia escrit sobre com lligar. Letícia li va dir, si quieres compiligar con un chico guay del Paraguay, solo tienes que guiñar alternativamente los dos con piojos. Así verá que dominas el guiño, ya sea de derechas o de izquierdas. Y lo verá Dabuti, Chachi y tal, y se enrotllarà mogollón y tal. Quan li deia aquestes paraules a la Letícia, ni va fer una demostració, es va posar a fer l'ullet ràpidament i alternant els dos ulls. I quan passaven els nois la miraven i ella comentava, lo ves, se compifija en candidat, és superguai. Però quan ja feia més de 3 hores que feia l'ullet i tal, se li va gustar un noi i li va donar un mocador mentre li deia, toma, creo que se ha metido una mota en cada ojo i tal. I el noi se'n va anar amb la Raval i la va convidar a uns gotets de llet condensada. Bé, si tu volguessis impressionar la teva parella no fent-li l'ullet, sinó assenyalant-li on tens l'os etmoide, quina part del cos assenyalaries? L'os etmoide. Quina part del cos assenyalaries? Pas tensa. Més o menys, eh?
El coll.
Aquí. Sí, ja sé. Vols dir alguna altra més?
La mà.
La mà. No, llàstima. No, és un os del crani. Bé, no passa res. Ens queda l'última, aquesta sí l'hem de fer, eh? Vinga.
Sisena pregunta. 5.000 pessetes en joc. Tears the truth.
Quan ho van presentar a la cabal cada de Reis. Sí, jo feia de rei negre i, si he de dir la veritat, no vaig començar gaire bé. Ja que, a causa de les presses, m'havia enfurgit la cara amb greix del cotxe i, quan li vaig fer un petó a cada galta, li vaig notar un gest una mica estrany. He de reconèixer que, quan es va posar la mà a la cara per comprovar el resultat dels dos petons, em vaig posar molt nerviós i, com sempre em passa quan els nervis em dominen, em vaig agenollar a l'estil àrab i, mirant cap a la Meca, vaig començar a resar amb crits bastant esfereïdors. No cal dir que això va desconcertar tots els nens que hi havia a la vora, la qual cosa va provocar que els pares comencessin a protestar i a dir-me paraules bastant fortes. Sí, finalment, aprofitant que ja tenia la cara preparada, va fer ella de rei, però quan em passin els nervis i em pugui aixecar, espero tornar-la a veure. Digue'm a quin estat es troba la Meca. Pasta cansa.
Aràbia Saudita.
Aràbia Saudita. Molt bé. Per tant, l'Eva Pérez té, en aquests moments, 0 pessetes. Eva, tens 0 pessetes. Però això vol dir que no tens cap de negativa. Per tant, pots continuar amb la 7a i la 8a. Aquí no hi haurà... Sí, vols continuar? No? Segur. Molt bé. Som-hi.
Las rebajas de Springfield han comenzado. Rompe con todo y con todos. Viste como y cuando quieras con todas las facilidades que te ofrecemos en Springfield. La moda más joven a precios increíbles. Unas rebajas que no podrás perder. Rebajas Springfield. Ven a verlas.
La teva parca Marfranc des de 34.500 pessetes.
Així són les nostres rebaixes, ocasions úniques de trobar. Excel·lents productes en pell, de primera qualitat, al millor preu. Marfranc, a Platja d'Aro i Puigcerdà, i ara també a Barcelona, al carrer del Carme, número 10, a Ciutat Vella. Marfranc, la millor pell, al millor preu.
Teniu problemes amb una aixeta, si no esteu d'acord amb el lloguer que pagueu cada mes, si voleu canviar la decoració de casa vostra o sou d'aquells que se us moren les plantes? Truqueu ara mateix al contestador automàtic de La Casa per la Teulada, al 209-2802. Les vostres preguntes les podeu fer durant les 24 hores del dia i nosaltres ens encarregarem de buscar la resposta. Recordeu, 209-2802, el contestador automàtic al vostre servei de La Casa per la Teulada, cada diumenge, de 9 a 10 del matí, a Catalunya Ràdio.
Sabeu que ens hauria agradat molt fer una promoció molt espectacular de La Vida en Solfa? Però després de donar-hi voltes i més voltes, hem pensat que la vida no cal promocionar-la, cal viure-la i la Solfa escoltar-la.
De dilluns a divendres, de 9 a 10 de la nit, La Vida en Solfa, amb Jordi Beltran i Albert Vinyoli. Una hora per viure i sentir a Catalunya Ràdio.
Dos minuts per dos quarts, avui divendres 7 de gener del 94. El segon concursant és el Miguel Ángel Martín.
Sí.
Jo, de Barcelona, bon dia.
Hola. Bon,
què em dediques tu, Miguel Ángel?
Estudio dret.
Estudies dret?
Dret.
Molt bé. I ja estàs també acabant?
Més o menys, encara en queda una mica.
Molt bé, saps com funciona això? Tens aquí dos sobres i sí, tu has de triar l'1 o el 2, sobretot ho triguis.
El 2.
Molt bé. Quan diguis el nom d'aquest
programa. Pasta dansa.
Vinga.
Primera pregunta. 500 pessetes en joc.
Miguel Ángel, El protocol avui, el revisor del tren. Quan el revisor s'acosta demanant el bitllet a tots els passatgers, el primer que hem de fer és buscar-lo a la butxaca o al nostre moneder amb l'objectiu de tenir-lo a la mà quan sigui el nostre torn. Aquests moviments no els hem de fer amb nerviosisme o amb inquietud, ja que això pot causar que les altres persones que ocupen el vagó pensin que no hem pagat i que tenim aquest neguit davant la possibilitat que ens enxampin. Així, primerament, hem de tenir calma i serenitat. I en segon lloc, i també molt important, hem d'ensenyar el bitllet al revisor amb orgull, perquè hem fet el que calia i ho tenim tot en regla, però sense dir res, ja que amb el revisor del tren no és convenient establir relacions d'amistat. L'amor a un revisor o revisora de tren és un amor prohibit, Pastegança?
No.
No, és un amor prohibit, no.
Segona pregunta. 1.000 pessetes en joc. Sometimes it's hard to be a woman. Give him all your love to just one man.
A vegades és difícil ser una dona. Sobretot quan el teu home està malalt al llit. Quina creu, quin calvari, quin malalt pesat i emprenyador com no n'hi ha cap altre. Però si l'estimes, el perdones. Fins i tot quan demana aquella sopa i aquell suc de taronja i que li posis bé el coixí. Queda't amb ell i no t'hi escarrassis perquè al cap i a la fi només és un home. Quan es té febre, es té calor, fred, o les dues coses, Pastegança?
Més bé calor, no? Molta calor.
Sí?
I fred també, no? Les dues coses.
Les dues coses,
sí, sí.
Molt bé.
Tercera pregunta. 1.500 pessetes en joc.
Encara no havia pogut veure el vídeo de la lluna de mel de la Chabeli i com a expert en cinema tot eren preguntes sense resposta. L'estructura de la narració fílmica era estrictament cronològica o hi havia algun flashback? Les escenes en què ella se la veia des de dalt havien estat rodades amb una càmera grua o amb el seu marit enfilat en un bananer? La pel·lícula s'havia rodat en una sola presa o s'hi havien inserit talls publicitaris? Senyora Rosa Vergés, vostè que és directora de cinema, el llançament al mercat del vídeo de la Chabeli ha aixecat molta expectació entre els professionals del sector o no?
L'expectativa que pot despertar és la mateixa que tinc jo. Jo també tinc curiositat per saber com serà aquesta.
Molt bé. Bé, tu saps com es diu el marit i ara director, càmera i guionista de vídeos sobre la lluna de mel de la Chabeli, possibilitat de Ricardo Bofill, possibilitat de Ricardo Iglesias, possibilitat de Luis Ricardo, possibilitat de Luis Carlos Ricardo. Bastant-se.
Possibilitat de Ricardo Bofill.
Ricardo Bofill, sí senyor.
Quarta pregunta. 3.000 pessetes en joc.
Els pallassos de la tele acaben d'arribar i busquen la taverna per començar-se a entonar. Si aquesta nit hi ha timba, apostaran tranquil·lament, perquè venen d'un poble d'on n'han tret diner calent. Si les titis són bufones, es quedaran una setmana, i si són de bandera, no es mouran de la contrada. Els pallassos de la tele. En una timba a Guayaquil, a quin país pots perdre els diners, Pastegança? Sembla que, a més, és un port. Ciutat marítima. Sí. No?
A Venezuela?
Vols dir?
Sí.
Tu creus?
Sí.
A sac?
A sac, pac.
Vinga. No. No, no. Està a l'altra costa. A l'Equador, Guayaquil. Ja, sí, sempre passa el mateix. Valparaíso, tal, pum, vas pujant. Guayaquil. Bé, anem per la cinquena.
Cinquena pregunta. 4.000 pessetes en joc.
diari d'una noia del cotxet. Ui, quin descobriment que he fet avui. Un diari en català, tot en català, i a més amb unes informacions extraordinàries, amb uns articles d'opinió interessantíssims i molt ben escrits. Com pot ser que jo, una noia catalana, encara no hagués descobert el diari avui i la ploma del seu director, en Vicenç Villatoro? Ara fins i tot em fa una mica de vergonya no haver-me molestat fins ara a seguir aquest diari escrit totalment en la meva llengua. I és que no tinc perdó, perquè a més resulta que fa més de 10 anys que surt. Que fort, no? A partir d'ara penso comprar cada dia i penso proposar que els articles que hi surten publicats quedin a l'Arxiu de Joventuts i que, si cal, es comentin a les reunions de cada àrea. Adeu, diari meu, i visca la premsa en català. Verònica. Com sabries dir quin any es va començar a publicar el diari Avui? Vas-te cansar? Te'n recordes tu del primer número de l'Avui? El dia que va sortir?
No.
Tu em deia... Uita, què ha sortit? No te'n recordes?
No sé, diré...
Menys 3 anys, per exemple.
1900... Ja que sé.
Oh. Pensa que hi havia en Francisc, Frank.
Sí. 40...
No, que no pots... 1900, no sé, no?
1940...
Ha... No. Però a veure, company...
Si 48.
Si hi havia en Francisc, Frank, Beaumont...
Sí.
No crec que sortís el 48.
Ah, no, més tard.
Clar, ja m'ho semblava.
1968.
Però a veure, i per què el 68?
Estava Francis encara, no?
Sí.
Paco.
Sí.
Pues llavors... Ja no estava, quan va sortir, l'Avui.
Jo diria que hi... no ho sé.
Pues el 76, 6.
6, sí senyor, 76.
Sisena pregunta, 5.000 pessetes en joc.
Bé, tal dia com avui, el 7 de gener de 1922, es va fundar Gràcia la primera escola que es coneix, de Torrefacció de Castanyes. En fi, el títol que l'escola atorga ha estat homologat per la Comunitat Europea. Amb aquest reconeixement s'han ofert bosses d'estudi i beques per integrar-hi estudiants d'arreu del món. Però parlant de reconeixements, tu saps quina coneguda escriptora és l'autora de la novel·la Càmfora? Molt bé. No?
Càmfora?
No, això és més complicat que l'altra història.
És catalana, no? Catalana.
Suposo.
Sí. Mercè Rodoreda.
Sí, però no, aquesta no és, eh?
Ah, sí?
No, perquè és
no?
Relativament recent, aquesta novel·la.
Ah, sí? Doncs... Pues... idea.
Bé, en farem una. Farem sí. Una, que no sigui dit. Molt bé. Maria... Barbal. Però diria... sí, Maria Barbal. Molt bé, doncs a veure quants diners té. 1.000 pessetes van negatives. No podrem continuar massa, company. Bé, Miguel Àngel.
Sí.
No podrem continuar massa. Només ens queda el Joan Carles Mestres, però ara d'aquí un moment estarem per ell. Vinga, som-hi.
Ningú es pot perdre unes rebaixes com les d'Hipercor.
Amb preus més bons que mai en confecció, casa i temps lliure.
Amb els serveis de sempre i la màxima garantia.
I si no quedeu satisfets, us tornem els diners.
Aquest any ningú. Ningú es pot perdre les rebaixes d'Hipercor.
El gran centre de les rebaixes.
Avui comencen.
Diumenge que ve obrim d'11 a 9.
Comencen les rebaixes de Jeep, la casa dels pantalons.
Tot per tota la família hi ha uns preus incomparables. Les rebaixes de Jeep ja són a Prats de Rei, Manresa, Igualada, Vic, l'Ametlla del Vallès, Reus i Alcarràs.
Jeep, centres de moda arreu de Catalunya, ara amb les seves superrebaixes.
Les millors firmes.
Les millors exclusives.
Els millors dissenys.
Els millors preus.
Faldilles de franela i gabardina amb cinturó, 4.995.
Les rebaixes d'El Corte Inglés.
Per qualitat, per varietat, per preu.
Aquest any, millors que mai.
Avui obert fins a les 10 i aquest diumenge de 11 a 9.